vespre a COPE Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Què tal, com estàs? Soc el Ricard Álvarez, et parlo ja des de Lleida. Com sempre, és un autèntic plaer que comparteixis amb mi aquests minuts de Herrera a COPE Lleida. És dijous avui, 30 d'octubre del 2025. És dijous, per molts escolars és com un divendres, perquè demà doncs, s'han agafat de festa de lliure disposició per la castanyada, o el Halloween. Jo faré castanyada, cadascú que faci el que pugui o el que vulgui. O les dues coses, que també existeix, eh? Mira, parlant de tradicions i de coses que fèiem quan érem petits, jo recordo veure una sèrie quan era petit que era Bola de Drac. Jo diria que això era anime. I per què et parlo d'això? Doncs perquè aquest cap de setmana a Tarragona hi haurà el Saló de Manga, Anime i Videojocs. I perquè ens ho expliqui a fons, avui està amb nosaltres l'Ivan Carrasco, que és el director de continguts de l'associació Starraco Unlimited. Ivan, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia, com anem?
Bueno, no sé si... Escolta, ara, perquè com que tot es professionalitza i a tot se li posen noms, però, per exemple, el Bola de Drac que vèiem fa molts anys, la primera versió, això és un anime, oi?
Sí, no, és totalment anime. De fet, a veure, és un dels antics animes, poder més longevos que coneixem, perquè, bueno, és el que diem sempre, que sense voler tots hem vist anime, videojocs i anime, perquè, per exemple, jo què sé, pues, començant des de Bola de Drac i podem anar més lluny, per exemple, Mazinger Z,
correcte,
o Heidi,
correcte,
o mil i unes, que per nosaltres allò eren dibuixos animats, encara no sabíem el que era l'anime, però que al cap i a la fi és anime.
Sí, sí, sí. Doncs mira, o sigui, encara t'has anat més lluny del que jo deia.
Sí.
Molt bé, doncs vosaltres teniu en marxa, bueno, estarà en marxa aquest cap de setmana, ja ho teniu tot a punt, aquest Saló de Manga de l'anime i de videojocs de Tarragona, en el que espereu que arribi gent doncs, de totes les contrades. Vull dir, t'estem trucant des de Lleida perquè sí que és veritat que el públic d'aquest sector és molt fidel i li agrada assistir amb aquestes trobades.
Sí, la veritat és que sí, que tenim gent de tots vostres. Bueno, de fet, també fa poder un mes i alguna cosa.
Sí, vau estar a Lleida, sí.
A Lleida, bueno, que va ser un rotund èxit. Brutal. Esperàvem unes 4.000 persones, vam tenir gairebé 7.000 persones. Uh-huh. I, bueno, queda demostrat que és això, que com és un món que no és només els seguidors d'ara avui en dia que els pot agradar One Piece, Kimetsu no Yaiba o sèries així, que són les que més o menys ara estan més de moda, clar, estem parlant que de gent que porta 30 anys o 40 anys veient Son Goku, l'Arare i etc.
Sí, és veritat, el doctor Slum, que ens l'hem deixat. Sí. Bueno, us dono la web, starraco.com, i allí ja trobareu l'enllaç cap al Tarraco Manga d'aquest cap de setmana a Tarragona. Starraco.com, comença amb S, starraco.com. Sí. Ivan, escolta, què heu preparat per aquest cap de setmana? És a dir, que hi haurà stands, hi haurà demostracions, què teniu?
Haurà absolutament de tot, des de, bueno, una cosa que preparem que ens fa molta il·lusió, perquè moltíssima gent ens ho demanava. Ara hi ha un anime que està molt i molt de moda, que és K-pop Demon Hunters, i portem a les actrius de doblatge en castellà d'aquesta pel·lícula, que venen de Madrid. Bueno, la gent quan es va enterar es va tornar boja, perquè és una sèrie que és que... Hi ha una pel·lícula que és que tothom l'està seguint, tothom l'està veient, tothom està enganxadíssim, estan fent reportatges de diaris, com un fenomen, sí. Algo molt bèstia.
Bueno, podríem dir, Ivan, que aquest títol, Les guerreres K-pop, el K-pop de Demon Hunters, ha traspassat, potser, no?, la línia... O sigui, se n'ha anat ja a ser mainstream. Ha
sí,
traspassat la línia, no?
Totalment, perquè jo, bueno, en una entrevista que ens van fer, jo vaig dir, mira, qui va fusionar K-pop i anime és un geni, ¿vale? Perquè el K-pop que ve de Corea és algo que està molt i molt de moda, quasi tots els nens i nenes a ballar en K-pop, tots els vídeos que vegis a TikTok surten ballant, allò és K-pop, i bueno, i la banda sonora d'aquesta pel·lícula està triomfant com sí. la Coca-Cola. Vale? Llavors, quan va sortir aquesta oportunitat és que ni ens ho vam pensar, i mira que va ser una cosa molt d'última hora, molt de vinga, demanem ja, pillem els bitllets de l'AVE, mirem ja on te podem fer, i va ser algo brutal, i està responent molt, molt, moltíssim.
Quan les teniu?
El diumenge a les 12.
Molt bé.
A les 12, l'auditori, en l'auditori gran del Palau de Congressos.
Molt bé. Sí, per cert, que esteu al Palau de Congressos. De...
Sí, estem al Palau de Congressos i al Firal.
Ahà. Bueno, doncs això com a estel·lar, però vaja, vull dir que teniu moltes altres
bueno,
històries.
Tenim, a veure, tenim concurs de cosplay, tenim artistales, tenim botigues, tenim demostracions de K-pop i de J-pop, tenim cantants d'anime, tenim cajuts, tenim tallers, videojocs rotllo consoles d'ara i antigues, de les que havien als 80, rotllo Mega Drive, Sega i tot això. Sí. Tenim zona d'arcades, amb màquines antigues i màquines, les últimes màquines que han sortit al Japó de ball i de tot això. Tenim intercanvi de cartes de Pokémon, zona de Pokémon, zona de Yu-Gi-Oh, zona de jocs de taula, exposicions, bueno, de tot.
Molt bé. Doncs al final no es tracta només de venir a mirar, que també es tracta també de socialitzar, de trobar gent que comparteix doncs, les mateixes aficions o que veuen les mateixes sèries o que fins i tot estan doncs, enganxats amb algun videojoc que ja no està de moda per entendre'ns, que té 20 anys però que, escolta, que et segueix agradant. Aquesta és aquesta és la gràcia, no?, d'aquestes trobades.
Clar, és que nosaltres el que volem és això, és, bueno, des de la nostra associació, el que volem és que la gent també sociabilitzi una mica, clar, no que només es quedi a casa
clar,
i darrere d'una pantalla, sinó pues, bueno, que com quan bueno, els que ja tenim una edat, que sortíem amb 15 o 16 anys i potser anàvem a discoteques o anàvem a això, hi ha una sèrie de gent que només surten aquest tipus d'esdeveniments. Clar, i nosaltres el que volem és portar aquest tipus d'esdeveniment en un petit format, perquè clar, no pots comparar-te amb un Saló del Manga de Barcelona, però bueno, que entrin a les 10 del matí, surtin a les 8 de la tarda i tinguin ganes de més, perquè és això, és els escenaris, tenim tres escenaris, no paren de funcionar durant tot el dia, i el que volem és això, que la gent disfruti i es trobi en un lloc a gust.
Bueno, estem parlant de més de 12.000 metres quadrats d'exposició distribuïts en els dos edificis del Palau Firal i de Congressos de Tarragona, que aquestes instal·lacions estan situades al centre de la ciutat de Tarragona i a pocs metres de l'estació de ferrocarril, per tant, és fàcil d'accedir, però vull dir que parlem de què us heu fet grans, Ivan, perquè jo recordo parlar amb tu fa uns quants anys, perquè quina edició és aquesta? És a dir, quants anys fa que vau començar?
Aquesta és la quarta edició.
Val.
Vale? El que passa que sí que ens hem fet grans, perquè segurament que parlaríem quan només teníem l'Estarraco Unlimited i el Tarraco Manga, i ara tenim nou esdeveniments repartits per tot Catalunya. És a dir, ara mateix ja estem a totes les províncies de Catalunya. Som a Lleida, a Barcelona, a Tarragona i a Girona.
Que bé. Estarraco.com, si ets menor de 8 anys, tens l'entrada gratuïta, a més.
Sí.
I a partir d'allí, doncs, aneu a la web
Menors de 16 anys també tenen un descompte. Jubilats, pensionistes, monoparentals, família nombrosa, discapacitats, etcètera. No tenim molts descomptes, el que aquestes entrades només es poden agafar a taquilla, perquè les que tenim a Entradium són entrades sense descompte i sense res. També tenim descompte per dos dies, etcètera.
Bueno, jo només us dic que si mireu la web i mireu el programa, agafareu la de dos dies directament. O sigui, ho tinc claríssim, perquè és veritat que hi ha coses que estan els dos dies, però n'hi ha d'altres que només estan un dels dos dies.
Sí, si
t'agrada això, vas els dos dies, Ivan.
Clar, això és el que intentem, no? Que la gent, bueno, que cada dia que vingui vegi coses molt diferents.
Clar. No, i a més, aviam, hi ha una raó logística per fer-ho així, és a dir, no es pot tenir tot cada dia.
Has de distribuir-ho. També podria ser inclús avorrit, no?
Clar.
És a dir, si vinc un altre dia i me trobo el mateix, doncs, bueno, almenys li dono aquesta vidilla de, bueno, això veig un dia i el dia següent veig un altre, llavors, clar, és un cap de setmana complet, que al cap i a la fi són 24 hores, que obrim de 10 a 8, ai, 20 hores, veient coses diferents.
Sí,
10
sí.
hores el dissabte, 10 hores el diumenge, són coses diferents. Que, de vegades la gent diu, ostres, no és que l'entrada ja, però és que te'n vas al cine i te costa 10 euros i poder la pel·li no t'agrada i dura una hora i mitja.
Sí, saps sí,
el que
sí,
te
sí,
dic?
Sí,
nosaltres,
sí.
en canvi, pel mateix preu te donem un dia sencer d'activitats.
No, no, mira, m'agrada molt l'analogia perquè crec que és certa. Saló de manga de l'anime i dels videojocs de Tarragona, que això tindrà lloc aquest cap de setmana, és aquest cap de setmana. Busqueu a starraco.com, allí ho tens, tota la informació, starraco.com, i, escolta, només que t'agradi una mica aquest mundillo, vés-hi.
I, si... i a part, sí. a part perdona per interrompre, aquest any és edició especial Halloween.
Ah, és veritat, és veritat.
A sobre, a més, a part de tenir tot d'anime, videojocs i tota la història, tindrem, bueno, molt enfocat en el món de Halloween.
Ahà, bueno, doncs mira, escolta, un al·licient més. Si és que em faltava algun, aquí el tens present, eh? Hem parlat amb l'Ivan Carrasco, és director de contingut de l'associació Starraco Unlimited i, escolta, aquest cap de setmana els tens a Tarragona, als edificis del Palau Firal i de Congressos de Tarragona. Ivan, escolta, enhorabona, que us vagi molt bé.
Moltes gràcies.
Gràcies, Ivan. Busquem la previsió meteorològica. 18 graus a hores d'ara a la ciutat de Lleida. Ahir van caure 5,2 litres. Què és el que ens espera pel que queda de dia? Noelia, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Tant avui dijous com demà divendres, temps estable i sense precipitacions. Aquesta tarda, cel poc ennuvolat o clar, i demà també serà un dia de sol amb cel poc ennuvolat. Durant el matí, això sí, s'esperen núvols baixos amb boires de la depressió. Avui pugen les temperatures, màximes de 20 graus a Balaguer, a Lleida, a la Seu d'Urgell i a Tàrrega, i 18 graus a Viella. Demà les temperatures màximes continuaran en ascens, 23 graus a Balaguer i a la Seu d'Urgell, 22 a Lleida i a Tàrrega i 19 graus a Viella. Bufarà vent fluix a moderat de ponent. Les temperatures nocturnes baixen, 9 graus a la capital, 8 a Balaguer i 5 graus a la Seu d'Urgell. És una informació d'AEMET.
Gràcies, Noelia.
La tienda de camisas en Fraga, fabricantes desde 1949. La tienda de camisas, mucho más que camisas. Trajes, americanas, pantalones, complementos. Abierto de lunes a sábado. 974-47-1438.
Felicidades a Cope Lleida por su 65 aniversario.
Cope Lleida. Ja saps que ens diuen que quan tenim un animal de companyia és com un mes de la família i que per això doncs va bé que tinguem també persones de referència, de confiança per tots els seus tractaments mèdics. Jo avui, com sempre, els dijous, bueno, et presento els amics d'Anadon Veterinaris. Són, vaja, pioners en moltes àrees i, a més, són els de sempre. Jo crec que van ser els primers a Lleida i, per tant, doncs fixa't si acumulen anys d'experiència. Estan al carrer Segrià número 11. Els pots trucar al 973-266-388 i els trobes també a internet anadonvet.com. Aquí a la ràdio tenim a la infermera veterinària i terapeuta felina certificada, la Imma Sabater. Imma, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Bé, és el... O sigui, tornem-hi, suma i sigue. Tornem a parlar d'un tema mèdic avui.
Sí, però avui us agradarà. Aquest tema agrada molt.
Ah, sí?
Sí, ja bueno, veuràs.
El nom ja no me l'has posat tampoc tan fàcil. Avui anem a parlar de la dermatofitosi en gats i gossos.
Sí, afecta els dos, molt bé.
O sigui, ja entenc que és algo de pell.
De pell.
Però ja està, no? Jo no vaig més enllà.
Però mira, mira com t'agradarà.
A veure, què els hi passa?
La dermatofitosi, coneguda comúment com a tinya...
Ah, la tinya.
Ah, ara ja t'agrada més, eh? És una infecció fúngica superficial que afecta la pell, el pèl i, a vegades, les ungles de gats i gossos. És una de les malalties més freqüents als animals de companyia i té molta importància perquè és zoonòtica. Què vol dir això? Que se'n pegui als humans.
Als humans també?
Sí. Així que per però això dic que això a la gent li agrada.
El del gat que es quedi al gat. Què n'hem de fer nosaltres?
No. La causa principal està produïda per un fong que es diu dermatofito, per això el nom, i S'alimenta de la queratina, pell, pèl, ungles. Signes clínics, lesions circulars o alopècies, que són zones sense pell, ja ho veurem, roals, diguéssim.
Ja.
Descamació, que és caspa, comúment caspa. Crostes i enrogiment. Després, molta pruja. Què vol dir això? Molt picor. Picor. Alguns animals no es graten. Això depèn de l'animal. En gats pot haver-hi portadors asimptomàtics que contagien sense mostrar lesions.
Ja, vale,
aquí
però,
estan els meus amics.
Ja, però ara és molt difícil això ja, eh?
Ah, doncs sí, però és així, jo t'ho tinc que dir tot.
Ja.
En cadells i animals immunodeprimits, la malaltia sol ser més evident i extensa. El diagnòstic. Bueno, doncs farem un examen microscòpic de pèls per una llum de Wood, que veurem que és el fong, i per PCR. Se detecta l'ADN fúngic i...
PCR em sona a quan vam tenir la pandèmia de la Covid.
Sí, bueno, hi ha molts PCR, sí, exacte. Després, el tractament seria pues, teràpia tòpica, banys, solucions antifúngiques, després tractament sistèmic, que són medicaments, i mesures ambientals, neteja i desinfecció de llits, raspalls, joguines, superfícies, ja que les espores sobreviuen setmanes o mesos. Aquí vaig a dir algo que a molta gent no li agradarà, però és així. Hi ha molts productes al mercat que fica mata el 99% de bactèries. Pot ser sí.
Hi ha un 1% que no.
Però no estem parlant de bactèries.
Ah, val.
Val? Llavors, ja sé que això a molta gent no li agrada, però sí o sí s'ha de fer amb lleixiu. Sí o sí. Perquè surten molts productes que són boníssims. Ara, encara no hi ha un que sigui com el lleixiu.
Clar.
Això sí, diluït,
sí, evidentment.
Li podeu ficar detergent perquè olori millor.
Però
això
sí que és la manera de... Home, si no exacte, ens acostarem al 100%.
Ha de ser amb lleixiu. Llits, tot això... Els llits i coses que no es podem netejar amb lleixiu, si ho netegem a més de 60 graus a la rentadora ja mata tot.
També,
menys de 60 no funciona. Val? 60 graus i més d'una hora.
Vale.
Ara, el que es pugui netejar amb lleixiu, el terra, joguines, sempre, ja t'he dit, pot ser un lleixiu d'aquests que venen perfumats, això no hi ha problema, però el producte principal ha de ser aquest. El risc per als humans. Es transmet en contacte directe amb l'animal o amb objectes contaminats.
Clar.
Per això fer el meu cas. Pintes, mantes, mobles. Les persones més vulnerables, com sempre, són els nens petits, els ancians, embarassades i immunodeprimits. En humans sol causar lesions circulars vermelles i amb prurit. Piquen molt. Mesures a la llar per sempre, no només quan ho tenim ja a casa. Neteja diària. Tens que aspirar catifes, sofàs, llits de les mascotes, les espores viuen a tot arreu. Desinfecció, com he dit, amb lleixiu, roba textil a la rentadora amb 60 graus... Tot això ha de ser sempre. Una vegada que diagnostiquem,
sí,
més.
Clar.
Però després són mesures que hem de tindre d'higiene sempre amb una mascota a casa.
Clar.
Perquè avui parlo de la tinya, però hi ha moltes coses que s'empeguen. Sobretot si tenim nens petits. Els paràsits, desparasitar sempre. Bueno, això com ho matxaco sempre...
Sí, això ho tenim clar.
Ja em faig pesada.
Però veig que si ens el diagnostiquen... Déu-n'hi-do el damunt d'avall que hem de fer per assegurar-nos, perquè suposo que si queda algun lloc on quedi restes, entrarem en un cercle viciós que no ens en sortirem mai.
Per això t'he dit que s'ha de netejar tot molt
bé. Sí, sí.
Després, una altra cosa, si nosaltres no ho tenim, però diagnostiquen a la nostra mascota, com s'ha de banyar, sempre amb guants.
Sí, clar.
Sempre amb guants, això és molt important. I després, encara que portis guants, t'has de rentar les mans abans i després de fer anar aquests productes i de tindre contacte amb la teva mascota. Després, la roba que portis per fer els banys a la mascota o les cures, el que se tingui que fer, si pot ser només que sigui roba per aquell moment o cada vegada que utilitzis, ho tindries que netejar a 60 graus. Jo diria que és
bueno,
més
clar,
pràctic...
Si te la reserves ja per això jo... i no la barreges amb l'altra roba,
sisplau. Exacte, exacte.
Sí.
És el que s'ha de fer. Tindre molta cura si nosaltres no la tenim.
Per prevenir això no hi ha manera. Sinó que bueno, sí, que vull dir que no hi ha el botó màgic o la pastilla màgica.
Ah, no.
Val? És
encara no, encara no s'ha inventat això.
Uns hàbits d'higiene i de neteja saludables i constants.
Sí.
Hi ha alguna època de l'any en la que és més... No?
Sempre pots tindre.
Ah, no, dic, igual ara de cara a la tardor...
No, sempre. Per això que la desinfecció a les llars és superimportant, superimportant. Ja entenc que la gent no té temps, jo entenc, sóc la primera, que ho tens que fer a fons un cop a la setmana perquè és el dia que tens lliure. Ara, aspirar, si podem cada dia, si tenim catifes, aspirar hauria de ser cada dia.
Sí, perquè els àcars allí sí que...
Tot el terra, aspirar és bàsic. I després la neteja diària que dic, doncs els itets també els podem aspirar, ja no dic a fons cada dia, però hi ha uns mínims que tenen que estar.
Bueno, tot això per prevenir, i perquè és que si no, doncs el daltavall llavors ja és majúscula, per tant, per prevenir... I pel benestar,
Sí.
I en aquest cas, no només de l'animal de companyia, sinó el vostre també.
Després, una altra cosa que fa molta gent i no pense, quan aneu pel carrer, que veieu aquests gossets tan bonics, que us agrada tant dir, oi, que mono, que el puc acariciar, perfecte. Però com no sabeu el que té, quan arribeu a casa, el primer que heu de fer és rentar-se les mans bé. I si toqueu un gos, jo no em tocaria després ni els ulls. Sí. Però, clar, a vegades són crios els que ho fan i està complicat. Però, bueno, si podeu portar tovalloletes, si teniu nens que els agrada fer aquestes cosetes, clar. I porteu tovalloletes desinfectants,
i que està
millor.
Bé, que està bé, però després...
Està perfecte, només dic que...
La neteja ja està.
Que si tu tens un nen que li agrada fer aquestes coses o a tu t'agrada, si portes unes tovalloletes al bolso d'aquestes desinfectants, van bé.
Ull, perquè aquest hàbit de rentar-se les mans, que ens diuen des de que són petits... Abans de la pandèmia, ja ens ho deien, ningú paràvem atenció, a la pandèmia ens van explicar que se'ns havien de rentar les mans perquè per allí hi venien molts contagis. És que ni ho sembla, però per allí venen. Això existia abans i després de la pandèmia, i no només per la Covid-19, sinó per moltes altres històries. Tenir l'hàbit de rentar-se les mans de manera més o menys freqüent, tampoc cal que... Perquè va haver gent que escolta, se'ls va escaldar la pell, també, entre poc i massa, però sí que és veritat que, escolta, abans de menjar, abans de manipular qualsevol cosa a la cuina, al bany... Escolta, abans i després no costa res, i després, si acabes de realitzar una activitat que creus, com per exemple tocar un gos que no coneixes, que escolta, benvingut sigui i no passa res i no ho veuràs, doncs, escolta, neteja les mans. Que no tinc un bany amb aigua i sabó, que és el més efectiu, doncs unes tovalloletes, el que sigui, quan arribi a casa ja ho faré. Són hàbits que un cop el tens com a hàbit, ja no ho penses, ho fas i t'estalvies molt mals de caps. Parlo de la tinya aquesta, que és la dermatofitosi, que aquest és el nom...
Tècnic.
Sí, el nom tècnic, o qualsevol altra història. Un refredat o una grip, és igual, qualsevol cosa. Molt bé, doncs, els consells que ens arriben des de Nadon Veterinaris amb la Aima Sabater tots els dijous aquí als estudis de Cope Lleida. Aima, com sempre, un plaer, gràcies.
Merci, Ricard.
Juguetes al tren, muñecas, vagones 2 a 6, vehículos 7 a 10.
La ilusión se pone en marcha. Llega el catálogo de juguetes del Corte Inglés.
Un viaje de fantasía con páginas cargadas de Barbies, Hot Wheels, Legos y los juguetes más buscados.
Todos los que niñas y niños sueñan recibir esta Navidad.
Ya está aquí el catálogo de juguetes del Corte Inglés. Recógelo en sus centros o descúbrelo en su web o app.
Nunca se toca la moto de un compañero. Cuando eres motero, hay muchas leyes no escritas. Pero cuando eres mutuero, hay una ley que sí está escrita. Y es la siguiente.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hazte mutuero.
Condiciones en Mutua.es.
Abraham Lincoln dijo, se puede engañar a muchos mucho tiempo, pero no se puede engañar a todos todo el tiempo. Balduero una cepa premium. Un brindis por la verdad. Una sola botella por cepa. Hecho a mano de verdad. Bébete el arte de Balduero.
Cope Lleida.
Mira, avui et parlaré del Banc dels Aliments i és veritat que els mitjans de comunicació, que no ens hi cap tot, doncs ens agradaria parlar de certs temes que s'haurien de parlar durant tot l'any, però al final caiem a la temptació aquesta de parlar quan hi ha a prop algun acte molt concret o alguna data representativa. Un d'aquests casos és el Banc dels Aliments, que, aviam, del que tracta és de menjar. I menjar ho necessitem fer cada dia. Això és una cosa que hem de tenir clara. Però sí que és veritat que en parlem, i sobretot quan arriba la gran data del gran recapte. Per això avui està amb nosaltres la Teresa Farrer, que és la directora del Banc dels Aliments a Lleida. Teresa, què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia, Ricard.
I també ens acompanya el Xavier Vilimelis, que és voluntari del Banc dels Aliments. Xavier, què tal? Bon dia.
Bon dia.
Jo suposo que, clar, per voler, dius, escolta, parleu de nosaltres durant tot l'any, perquè vosaltres treballeu durant tot l'any i gran part de l'any a l'ombra, Teresa.
Nosaltres, des del Banc dels Aliments, sí que la campanya més mediàtica i la que tothom ens coneix és pel gran recapte, que serà el 7 i el 8 del novembre, però sí que és veritat que la nostra activitat és continuada i la fem durant tot l'any.
Clar.
Com tu has dit, no, amb dos objectius. Per una banda, reduir el malbaratament alimentari i, per una altra, lluitar contra la pobresa alimentària del nostre entorn.
Mm-hmm. Anem a recordar què és el Banc dels Aliments? Perquè, sí, sí, tothom en parlem, però jo no sé si tenim clar què és i com funciona. Des de quan tenim Banc dels Aliments?
A Lleida des de l'any 2007.
Val.
Però sí que és veritat que ja és una entitat que està a nivell mundial.
Sí.
El primer Banc d'Aliments va néixer als Estats Units i després, doncs, a majoria de ciutats n'hi ha. De Banc dels Aliments.
Bueno, Banc dels Aliments, com diu el nom, quan tens quatre dinerets estalviats, doncs vas al banc que te'ls guardin. Bueno, el Banc dels Aliments també és un lloc on és un rebost. Mira, jo m'agrada dir-ho així, és un rebost gran, el Banc dels Aliments. El que passa és que el rebost, el menjar entra i surt. Sortir és molt fàcil, suposo, però hi entrar...
Entrar ens costa.
Com
tenim moments de tot al banc i hi ha moments que realment, doncs, les estanteries estan bastant buides, com va ser abans de l'estiu, que va ser un moment força complicat, i ara anem estabilitzant-nos.
Ja, però com entra el menjar al Banc dels Aliments? Perquè el gran recapte és una cosa, que ara en parlarem. I suposo que deu tenir una injecció, i espero, impressionant, però clar, i la resta de l'any?
Doncs mira, per tres vies. Per una via, són voluntaris com el Xavier Vilimelis, que cada dia, si veieu furgonetes per la ciutat de Lleida, van a fer rutes als supermercats i recollien el que nosaltres li diem minves, que són aquells productes límits, no? Que potser al supermercat ja no els poden posar a la venda o perquè tenen una malformació o perquè l'envasat no està bé.
No són bonics.
Perquè estan, exacte, o perquè estan al límit de la data de caducitat. Llavors són aliments que són segurs, són saludables, llavors nosaltres els anem a buscar i els recaptem i els repartim a les entitats que formen part de la nostra xarxa i que després els fan arribar a les persones, no, que tenen necessitat. Després fem algunes compres amb ajudes públiques a través de subvencions i després són les donacions d'empreses, que és una part molt important, no? Pues també les empreses, quan tot el tema del malbaratament, doncs una previsió d'estocs que han sigut massa elevats o un estoc que no pot sortir al comerç, llavors nosaltres també els recaptem. Llavors tots aquests aliments procedents de totes aquestes tres vies els fiquem al nostre magatzem. I llavors, de forma continuada, els anem entregant a les entitats, no? Perquè tu ens has comparat com un banc pel tema d'emmagatzematge, però també és el tema aquest de la regularitat. És molt important anar donant a les entitats regularment els aliments, de regulador.
Clar, és el que deia també, vull dir, és que parlem d'alimentació, mengem cada dia. Si no mengem només unes èpoques de l'any, mengem cada dia, i hi ha gent que no té per menjar, és que al final el problema que vosaltres abordeu és un problema vital.
O sigui, vital.
A la vida n'anomenem molts de problemes vitals, però que realment ho siguin n'hi ha pocs.
No hi ha part.
I aquest ho és.
L'alimentació és que sigui suficient, adequada i saludable.
Clar,
Vull dir, que hem de procurar, no, que tothom pugui menjar dignament, no? Perquè a més això està comprovat que té efectes a nivell de salut, a nivell social. Uh-huh. Per tant, que tothom tingui una alimentació adequada.
Us dono a la web www.bancalimentslleida.cat, bancalimentslleida.cat. Estem parlant amb la Teresa Farrer, que és la seva directora. Teresa, dèiem, com entren, Ara anem a explicar com surten, perquè clar, aquí no es tracta de que la gent que no té per menjar vingui a la porta del banc dels aliments. Escolta, dona'm avui per menjar, no funcioneu així. Vosaltres, com deies, proveu a altres entitats que són els que acaben fent el quilòmetre zero, no?
Exacte, nosaltres tenim una xarxa de 54 entitats de tota la província i són a les que nosaltres doncs, els hi donem, els entreguem els aliments i aquests han de tindre una valoració de serveis socials. És a dir, a nivell de banc, tant com ens coneix o el nostre origen era com d'entitat de segon nivell. Nosaltres buscàvem els aliments, els recaptem i després els fem arribar a les entitats i ells són els que els entreguen directament a través d'una valoració social a les famílies. Mm-hmm. Sí que a Lleida, des de l'any 2022, tenim un projecte propi que és el nostre centre de distribució, que és el Palet, que allà sí que atenem directament a les persones. Mm-hmm.
Amb aquests anys, des del 2007 que esteu a Lleida, us heu trobat amb alguna època que no arribem? O sigui, ens demanen X quilos de jo què sé, i no en tenim.
Clar, jo fa que hi soc des de l'any 2022, no? Però sí que quan parles amb la gent doncs hem tingut moments de tot. És veritat que va començar un banc molt petitet i cada cop s'ha anat fent més gran. Però també hem passat èpoques molt dolentes. La pèrdua d'una de les entrades més importants que teníem d'aliments, que era a través dels productes d'aliments de la Unió Europea, que va acabar-se l'any 2024, ens ha sigut un fort impacte.
Mm-hmm. Bé, ho hem anunciat al principi, parlem avui amb el Banc dels Aliments perquè tenim a prop el gran recapte. És una activitat que no recordo ara, tampoc fa tants anys que es fa el gran recapte.
Oh, 17 anys, eh?
Ah, 17 anys.
Avui estem a la 17a edició.
Déu-n'hi-do com passa el temps. Jo recordo la primera edició i la primera com a novetat doncs, va ser tot un boom. Hi havia campanyes a la televisió. Això es fa no només a Lleida, avui es fa a nivell, no sé si de Catalunya o de tot Espanya.
A nivell de tot Espanya.
Val. I és, consisteix en que, ja ho haureu vist, però anem a explicar-ho, perquè la gent també a vegades reacciona... Bueno, es deu trobar de tot. Però això és tan fàcil com tu vas al supermercat a comprar, normal, eh? Fas la teva compra, i al sortir, bueno, i a l'entrar trobes els voluntaris del Banc dels Aliments i els voluntaris que s'han inscrit pel gran recapte, recorda, 7 i 8 de novembre, que t'oferiran una bossa i et diuen, escolta, si tu vols donar, si vols, doncs donem una bossa, tu fas la teva compra, a més, el que vulguis donar ho poses dins aquesta bossa, passes per caixa, ho pagues tot i al sortir la teva compra te l'endús tu, però el que has ficat dins d'aquesta bossa t'ho recolliran les voluntàries i els voluntaris del Banc dels Aliments. Vull dir, no cal buscar-li tres potes al gat perquè el funcionament és aquest. És simple. Em va encantar aquesta idea. La veritat és que la vaig trobar molt poc intrusiva, és a dir, tu acabes fent la teva vida normal, la teva compra, i tu decideixes. És veritat que els voluntaris t'indiquen, i crec que amb bon criteri, quins productes prefereixen, no prefereixen per gust personal, sinó que per la distribució i per la caducitat doncs van millor i per l'alimentació equilibrada, com ens deia la Teresa. Escolta, preferim, si no us fa res, doncs que compreu, ara ho invento, llegums, arròs, llet en pols, jo què sé, aquestes coses, que no que em donguis un quilo de préssecs, que és un problema greu, perquè, clar, això és un aliment doncs, que caduca de seguida, que és un problema de portar-lo, de emmagatzemar-lo, no? Xavier, com comença la teva aventura com a voluntari del Banc dels Aliments?
Bueno, jo em vaig jubilar a l'estiu del 23, fa 2 anys i poc, i volia col·laborar amb algun tema de voluntariat i bueno, vaig triar el Banc dels Aliments. I des de llavors, que vaig començar al setembre, octubre, vaig tindre que fer un curs de formació de temes de riscos laborals, i a partir d'allí, pues, cada setmana vaig un dia, hi ha gent que hi va un dia, gent que hi va dos, això cada un tria l'opció que vol, al magatzem a treballar, pues, ajudar a preparar les comandes, tot això, no? Les entregues que es fan a cada entitat, no? Cada setmana, pues, 5, 6, 7, les que siguin, entregues, que estan ja programades més o menys, pues, els de tal entitat venen el dilluns i el dimecres, els altres el dijous, el que sigui. I ja està, i preparem això. I després també hi ha l'altra funció, que és l'anar amb les furgonetes aquestes, a recollir pues, pels supermercats de la ciutat, que també hi ha unes rutes fetes diàries, setmanals, no? I, bueno, pues, una cosa o l'altra, les dues és el que fem, no? I després, quan ve el gran recapte, és una mica la traca, diríem, més grossa, no? Que t'involucres més, pues, o perquè hi ha molta feina de recollida i de classificació després, durant dos o tres dies, hi ha molta feina de classificació, i també, doncs, si vols, jo en el meu cas ho faig, pues, també vaig a un punt d'un supermercat i m'estic unes hores allí, pues, bueno, fent aquesta feina d'oferir les bosses i d'intentar captar la gent, pues, perquè s'animin a posar-hi alguna cosa. No?
Xavier, per què et decideixes pel Banc dels Aliments? Com els vas conèixer?
Pues no t'ho sé dir exactament, no ho recordo. Tampoc coneixia massa, perquè jo venia del món laboral, a més, una activitat, pues, una mica viatjava molt, estava molt a fora i tal. No ho sé exactament el perquè.
Però coneixies el Gran Recapte?
Sí, això sí, però ho coneixia com a usuari.
Sí, allà, clar.
El tio que anava al supermercat el cap de setmana i trobaves allí, pues, el tema aquest, no? Però no ho sé, no recordo el motiu exacte pel que vaig... no ho sé, no ho recordo. Vaig triar aquest, ja està, i un cop t'hi poses, pues ja t'involucres i ja està.
Clar,
no?
És important el que ens deia el Xavier. Escolta, mira, jo és que tinc per oferir un dia a la setmana. Doncs un dia a la setmana. Teresa, el benvingut sigui, tots els voluntaris del perfil del Xavier, és a dir, qui es pensi que només té un dia a la setmana o una tarda a la setmana, benvingut serà també.
Clar, cada un ha de fer segons les seves possibilitats, no? O sigui, és millor que el compromís sigui continuat, però que sigui, pues, un cop a la setmana, que no res, no? Clar, nosaltres benvinguts a tothom que ens ajudi. I hi ha moltes possibilitats. Ell ha parlat, no, del voluntari que és més del magatzem, del Banc dels Aliments, però després el voluntari hi ha un altre tipus de necessitats. Vull dir, nosaltres fem una entrevista, no? I en funció de la persona, de les seves inquietuds, doncs l'anem assessorant de quina creiem que pot ser l'activitat que és més acorde amb la seva persona, amb el seu tarannà, no? Perquè el voluntari ha de tindre una experiència positiva, s'ho ha de passar bé, no? Clar. Perquè així és la forma de que després...
Bueno, sí, això també és vital.
És vital, s'ho ha de passar bé, així es comença a conèixer l'entitat i s'hi sent involucrat, no?
Molt bé, doncs la setmana vinent, divendres i dissabte, 7 i 8 de novembre, marca-t'ho al calendari. Segur que o divendres o dissabte acabes fent la compra, perquè és veritat que jo, els meus padrins, anaven a comprar, com el que diu, cada dia, el que es necessitava, el pa, per suposat, anaven cada dia. I ara, no sé, el ritme de la vida ens ha portat a fer una compra setmanal, la majoria de les cases, i que normalment acaba caient els caps de setmana. Per tant, si divendres o dissabte vas a fer la compra, doncs perfecte, te'ls trobaràs als principals supermercats de la província. I si no, doncs escolta, vés-hi, és no res, ni que sigui només per fer la donació. Escolta, mira, dona'm la bossa, que entro, què necessiteu? Això, entres, ho poses a la bossa, ho pagues, surts i t'haurà costat 5 minuts.
Hi ha moltes formes de participar.
Ah, bueno, convidem... sí, perdó, aquesta és la directa, la de vaig a comprar, però suposo que també, avui en dia, doncs, també teniu maneres en la que des de casa, amb un donatiu o d'una altra manera, puc ajudar.
Sí, hi ha moltes formes, no? Una és, doncs, me faig voluntari, tinc 4 hores del meu temps al cap de setmana i em decideixo apuntar-me de voluntari.
Encara teniu... Estem oberts,
sí.
Podem apuntar,
Sí, a la web www.granrecapte.org. Fiqué, fes-me voluntari. Aquesta és una, no? Doncs tinc 4 hores, les cedeixo. L'altra és, doncs, fent la compra al supermercat, no? I donant aliments. I quan veien els voluntaris, els hi entreguen la bossa. L'altra és, doncs, al mateix supermercat, doncs, fer un donatiu econòmic. No? Vas a la caixa i dius, i dona tants diners pel Banc dels Aliments. I la tercera, si estàs fora de Lleida i no pots fer la compra... Doncs pots fer-ho a través de la pàgina web www.granrecapte.org o a través del Bizum, el 33596.
Molt bé. Ho teniu a internet, tot això,
sí.
Granrecapte.org, i allí teniu, l'estic veient jo ara, apuntat, inscripció de voluntariat, si teniu temps el 7 o el 8, o el 7 i el 8, i si no, doncs des d'aquí també teniu les maneres de col·laborar. Al final, insisteixo en una cosa que ho donem per fet, però insisteixo, estem parlant de menjar. És que estem parlant de menjar, estem parlant de que segurament ningú de nosaltres pot explicar el que és passar gana. Ara no ho sé, perquè no us conec a fons, però allò de passar gana. Escolta, és que no tinc per menjar, que en una societat tan avançada tecnològicament com amb les que vivim ha de ser molt dur, doncs parlem d'això, del que deia abans, de necessitats vitals, vitals, no de capricis i d'històries, no, de necessitats vitals. Ho fem aquí, ho estem parlant amb un somriure a la cara, com té la Teresa i el Xavier, que són persones positives, alegres, però que estan tractant un tema vital, insisteixo, per fer-me pesat, l'alimentació. Doncs 7 i 8 de novembre, el gran recapte, eh? Ho organitzen des del Banc dels Aliments i ells s'encarreguen de recollir-ho, de distribuir-ho i d'allargar-ho i d'estirar-ho i de que pugui arribar a la major part de persones possibles. Avui hem conegut el Xavier Vilimelis, que ha estat un plaer, és voluntari del Banc dels Aliments. Xavier, escolta, enhorabona i gràcies per estar amb nosaltres i per la teva tasca.
Moltes gràcies a vosaltres i animo també a tothom que s'hi vulgui posar, pues, que és una forma... Sobretot a la jubilació, que hi ha molt temps, jo crec que és una cosa molt interessant.
Teresa Farré, directora del Banc dels Aliments de Lleida. Amb ella hem parlat més d'una vegada, moltes vegades per telèfon, doncs perquè tenen feina durant tot el dia, però avui hem aconseguit que pugui venir i seure'ns aquí, als estudis. Teresa, enhorabona per la tasca que feu i que vagi molt bé, eh, el dia del gran recapte.
Gràcies, gràcies, moltes gràcies.
I nosaltres ens plantem a la una, sóc el Ricard Álvarez, ara et deixo amb el migdia de COPE Catalunya i Andorra. Demà hi tornem des de Lleida a les 12:20.